L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Per mi, ser mare ha tingut un impacte molt gran a la meva feina. He renunciat a projectes que demanaven horaris no flexibles, a molts encàrrecs per terminis i a oportunitats que implicaven presència física. Els primers anys treballava de nit mentre cuidava els nens de dia. No m'he plantejat mai deixar de ser autònoma perquè els horaris no són compatibles amb la criança i, en el meu cas, la majoria d'ofertes són fora de la meva ciutat. Després de molt de temps pensant només en el que em perdia laboralment, he après a estimar encara més la meva feina perquè m'ha permès criar en presència. He tingut un cost econòmic i laboral molt gran, però penso que quan tens fills, no ser-hi també té un cost. No he deixat mai de treballar, però sí que he prioritzat la flexibilitat per sobre de l'expansió i he assumit que això comportava menys ingressos. He hagut de recórrer estalvis, perquè ho he calculat i em vaig calcular les 8 rendes anteriors de ser mare i les 8 rendes posteriors de ser mare, i hi havia més de 100.000 euros de diferència. I he tingut menys projecció i he pogut accedir a menys espais professionals. Ara, amb més marge, perquè ja tinc els fills més grans, continuo treballant per impulsar la meva carrera, prou èxit, però amb la consciència molt clara del que vaig triar, i trio encara, i ho tornaria a triar, per sobre del cost laboral i econòmic, que no és poc.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Maria, lingüista, amb dos bessons de 13 anys i una filla de 10. El 87% de les dones espanyoles han fet sacrificis a la seva vida laboral per ser mares. Això segons l'associació Jo no renuncio. I aquests sacrificis inclouen la reducció de la jornada laboral en un 52% dels casos i, per tant, la retallada del sou. El 24% han demanat una excedència, el 21% ha renunciat a oportunitats de promoció i un 20% ha hagut de canviar de feina per conciliar. Quin és el preu laboral de ser mare? En parlem amb
Bruna Álvarez, doctora en antropologia del grup de recerca AFIN i professora de la UAB. Sara Moreno, sociòloga, professora agregada del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball de la UAB. Joana Badia, advocada laboralista del col·lectiu Ronda. Sara Ezquerra, doctora en sociologia i professora de la Universitat de Vic. I sentirem els testimonis de la Pema, la Ainhoa, la Paula, la Merche, la Mariona, la Mercè i les Maries. I acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, quin és aquest preu laboral de la maternitat? Benvingudes Bruna, Sara, Joana, benvingudes totes.
Moltes gràcies.
Hola. Després d'una dècada de campanyes oficials, millores en drets i noves masculinitats, la bretxa de gènere en la cura dels infants no només no s'ha tancat, sinó que s'ha fet més gran, segons un estudi de Nació Digital del 2025, que mostra com han evolucionat les renúncies professionals de mares i pares a l'hora de criar. Hi va haver, es veu, una millora a finals de la primera dècada del 2000, però entre el 2014 i el 2024 apunten que hi ha hagut una reculada i les mares s'han agafat de nou més excedències, més jornades a temps parcial, o han renunciat a la feina que tenien, mentre que la implicació dels homes pràcticament sembla que no hauria variat gaire. Un estudi recent confirma que les dones que són mares guanyen un 30% menys que les dones que no tenen fills encara. Comencem per tu, Bruna. Quin és actualment el preu laboral de la maternitat?
Bé, sobretot el que es nota molt és sobretot amb les reduccions de jornada, és a dir, quan les dones participen menys del mercat laboral, que en principi, si tu mires amb sou hora, no hi ha diferències, però com que al final treballen menys hores per estar més temps cuidant i criant, llavors això sí que té un impacte en les seves vides laborals.
Sara Moreno, quin és aquest preu laboral que has observat? El 2017 la Bruna feia una tesi parlant del tema. Suposo que les coses han anat canviant. En quin punt estem?
Bé, jo sobretot posaria l'èmfasi en que el preu laboral de la maternitat és la doble presència i un permanent malestar quotidià en voler compaginar dos àmbits que tenen lògiques temporals diferents.
Aquesta doble jornada que en parlarem, en aquesta primera ronda, Joana Badia, quin creus tu que és aquest preu laboral que seguim pagant les dones, no?, a l'hora de ser mares i a la vegada treballar?
Jo crec que les dones s'autolimiten més a l'hora de d'accedir a aquestes mesures de conciliació a les que potser tindrien dret, no? Però que encara hi ha una por en l'ambient de que si realment vols exercir aquests drets laborals que tens, doncs això et pugui restar oportunitats a l'hora de progressar en la teva feina. I per tant, potser ara ja no es veu tant, doncs, aquells acomiadaments quan una dona deia que estava embarassada, però sí que es veuen totes aquestes limitacions que hi ha a l'hora de progressar en la carrera professional en el moment en què es decideix, doncs, tenir fills.
Segons un estudi de la Universitat Complutense de Madrid, dirigit per la doctora Maria Teresa López, sí que hi ha aquesta penalització del mercat per maternitat en termes de sou brut. Tenim dades que ho avalen. L'impacte per tenir fills per una dona de 30 anys és de 5.000 euros, mentre que pels homes és de 1.500. Ells recuperen la igualtat entre els 32 i els 33 anys. Elles no ho fan fins als 42-43 anys. Joana, tu acabes de tenir una tercera filla. Tens dues criatures més de 9 i 5 anys. Clar, la pregunta és obligada a totes tres, no? Quin és el preu laboral que heu pagat per la maternitat? Joana, comencem per tu.
Jo, per sort, doncs aquesta vegada tot ha anat molt bé i diguéssim que a la meva feina no he vist cap penalització. Per això sí que és veritat que possiblement he endarrerit, no, el moment de tenir aquesta tercera criatura, perquè, doncs, per qüestions laborals mai és un bon moment i sempre trobes com que si vols compaginar les dues coses no et va mai bé, no? Potser hagués fet el pas abans, però realment, doncs, mira, han hagut de passar quasi 10 anys entre el primer i el tercer, perquè sempre estàs pensant que potser ara no és el moment de deixar de baixar el ritme de la feina, de fer aquesta baixa de maternitat, etc. No? Jo crec que, afortunadament, no, de cara al despatx on treballo, no he tingut cap limitació en aquest sentit, però sí que jo mateixa m'he anat posant, doncs, aquests límits de pensar que ara no era un bon moment per fer el pas. No?
Bruna?
Sí, això és molt interessant, perquè, de fet, quan surten aquestes dades estadístiques, també hi havia un estudi del 2009 que deia que entre homes i dones, no, que es trigava 20 anys a tornar a estar, per les dones, no, a una igualtat de sou, quan aquestes dades les menciones o les dius així, quan les dones ho reflexionen des de l'experiència personal, sempre diuen que no tenen aquesta experiència d'haver sentit que els hi minvava el sou. No? Llavors, és molt interessant perquè això es veu a llarg termini, no? Com aquest tall de veu que heu posat, que he mirat les declaracions de renta, però sobretot es veu amb dades macro i quan arribes també a jubilació, a pensions, i què és el que et toca o no, perquè si només es compten els anys cotitzats. Llavors, això és important mencionar-ho perquè també implica que, com que moltes dones no se senten interpel·lades per aquesta desigualtat econòmica, tampoc es posa sobre la taula de l'agenda política per establir mesures de redistribució més equitativa.
I dit això, quin és el preu que has pagat tu? Que la pregunta.
Bueno, ara ho estava pensant, que la veritat és que no ho sé, jo he retrasat molt aquesta estabilitat laboral, però també perquè l'acadèmia no és un espai amic i moltes hores de feina. Jo crec que si els hi preguntessis a la meva filla i al meu fill et dirien que sempre estic treballant.
Això també ho diuen força els meus i això fa mal, no?
Sí,
quan ho diuen.
Impacta.
Sara, quin és el teu cas?
Bé, jo una mica com ho marcava ara la Bruna, en la lògica acadèmica, que també és un sector laboral específic, no? amb unes regles com molt concretes, no? El que suposa fer una carrera laboral acadèmica, jo crec que l'anàlisi s'ha de fer en termes de retras d'aquesta trajectòria acadèmica i aquesta estabilització laboral, no? Aleshores, hi ha un tema de principi de no consciència, com ara explicava la Bruna, no? Que tant amb renúncies econòmiques com amb retras en trajectòria laboral, que és difícil de que una mateixa percebi, però que quan fas l'anàlisi comparativa en relació als els col·legues com han avançat i com has avançat tu, es veu que hi ha un decalaix important que va creixent, o sigui que s'obre sobretot la bretxa en el moment de la maternitat, que no forçosament ha de ser, no? Tampoc és obligatori, no?, ser mares, i veiem que hi ha un decalatge enorme, no? Estem en un 70-80% de catedràtics, però en un 20-30% de catedràtiques.
Però tu, Sara, quina decisió has pres? Perquè ens lliga en que hi ha entre un 20 i un 30% de dones que no tindran fills, malgrat voler-ne tenir, precisament per aquestes dificultats de ser mare, no?
No, jo no he optat per renunciar a la maternitat. Jo tinc dos fills, jo tinc un fill i una filla, també. O sigui, no he renunciat a la maternitat, que pot ser un altre dels preus laborals, és a dir, l'absència de maternitat és un preu laboral de la maternitat, en realitat, no? Quan la decisió es pren, no perquè el teu projecte vital el perceps i el concepts sense la maternitat, per molt que socialment hi hagi aquesta com idea, no?, de que les dones han de ser mares, hi ha moltes opcions de projectes vitals femenins sense maternitat, i cada vegada més, jo ho veig sobretot amb les alumnes, no? Però no per les renúncies que els hi pot suposar, sinó ja directament perquè no forma part del seu ideari de projecte vital. Però hi ha també renúncies a la maternitat que són per motius laborals, perquè es prioritza la carrera laboral i se sap que una maternitat la pot obstaculitzar.
Bruna.
Sí, això també està relacionat que sobretot el gran impacte que té l'estabilitat, no?, i l'estabilitat trobada i buscada a través d'una estabilitat de sou, és un retras de la maternitat. És a dir, cada vegada es tenen fills més grans, tant homes com dones. A partir dels 35 anys, la reserva ovàrica i la qualitat dels òvuls comença a baixar dràsticament, i moltes vegades aquesta edat no és l'edat social encara per tenir fills, perquè encara no es té aquesta sensació d'estabilitat i sobretot de sou necessari per poder criar amb tranquil·litat. I la qualitat d'esperma també baixa amb l'edat. O sigui, tenint present també que hi ha moltes persones que no volen tenir fills i que tot aquest panorama no els interpel·la, però a les persones que sí que els volen tenir, el tema de l'estabilitat econòmica és un impacte important a nivell social.
Marta, sentim testimonis de mares.
Mira, comencem amb la Pema Maimó. És mare d'uns bessons de 14 anys, un nen i una nena, i una més petita de 8. És directora editorial de La Galera i de l'Elastic Book. Sentim quin és el preu laboral que ha pagat per ser mare.
El sector editorial implica més hores que les hores estrictament d'oficina. Implica presentacions de moltes tardes, caps de setmanes amb actes i, sobretot, lectura d'originals a casa. No tenia molts de referents de dones editores de 10, 15 anys més que jo que fossin mares, sobretot directores editorials. Arribar a tenir un càrrec en el sector editorial per les dones és complicat perquè és una feina, allò que en diuen, 24/7. A part d'aquests originals i els actes, hi ha la relació amb els autors. Quan ets mare, hi ha una part que és materialment impossible, o sigui, no pots estar 24 hores dedicant-te a la teva feina, justament implica renúncies. I aquestes renúncies pesen en les oportunitats laborals que poden sorgir, evidentment. Fins que els nens no són autònoms, costa molt poder combinar un 100% d'editora amb un 100% de mare, o com es pugui, que ja sabem que siguis editora o qualsevol altra feina. És complicat avui en dia la conciliació, per desgràcia.
Preu laboral de la Paula, educadora social amb tres filles.
Jo soc mare de tres nenes de 10, 8 i 5 anys i si miro enrere penso que les renúncies en cada moment de la maternitat han estat unes. En el primer moment, quan va néixer la gran, vaig pensar que m'havien enganyat perquè jo volia treballar a l'èxit professional, al desenvolupament professional. Però quan va néixer la bebè jo necessitava, o jo sentia que era jo qui havia de cuidar-la. En aquell moment vaig ser jo qui va renunciar a la meva vida laboral i vaig parar per estar amb ella. Però sento que qui va renunciar vaig ser jo, no va ser la meva parella. En aquell temps crec que la prestació no hi cotitzava i llavors de cop i volta torno a entrar al mercat laboral. Després amb la mitjana era la renúncia, és la manca de son. Aquestes hores que mai es recuperaran i de descans, el ser com només mare on està la Paula. I amb la tercera, bueno, pues ara em sento com que vull estar i no em vull perdre coses, però jo sóc la Paula i, a més, sóc mare, no? Com que la interseccionalitat, la renúncia a una mateixa, el que vol, el que desitja.
Escoltem també la Maria, és professora de secundària i té dos fills de 6 i 8 anys.
Jo vaig fer biologia, després vaig fer un màster i després vaig fer el doctorat. I jo, de fet, ja tenia amigues més grans, no?, que ja havien fet el doctorat i que estaven fent el postdoc i que no tenien criatures, o d'altres que ja havien fet el postdoc o que els havia costat molt tenir criatures, i les veia lo complicat que era la conciliació. Tot i que veia que m'agradava molt la investigació, vaig començar el doctorat sabent que no seguiria amb la investigació, perquè sí que sabia que volia ser mare i que buscaria alguna altra feina que em pogués permetre compaginar-m'ho millor. I com que a mi m'agrada molt el món de l'educació i la divulgació, doncs vaig fer el màster de professorat i vaig estar treballant un temps d'educació ambiental, i ara sóc professora. Tinc l'espineta d'haver seguit, després del doctorat, la meva carrera investigadora, perquè la veritat és que m'ho passava molt bé. Però bueno, a mesura que van creixent els nens, vaig trobant els meus espais i espero que pugui reprendre-ho d'alguna manera. No fent carrera investigadora, però sí fent algunes coses d'investigació.
També la Merche és administrativa, té una filla d'11 anys.
Crec que tota maternitat ve amb una renúncia. O renuncies a la teva professió, a la teva vida laboral, o renuncies a, si decideixes treballar, doncs també renuncies a estar temps amb els teus fills. En el meu cas, jo vaig tenir una nena en el moment que també la meva mare estava amb una malaltia. Vaig decidir cuidar un bebè i també estar cuidant a una persona gran amb els últims anys de vida. I és molt complicat, però bueno, va ser una decisió que vaig prendre. Possiblement era l'única que tenia en aquells moments, i ara mateix és una de les coses que també em donen més pau, no?, per poder haver estat en els últims 2 anys de vida de la meva mare i en els primers 2 anys de vida de la meva filla. Però sí que, evidentment, hi ha persones que no podem decidir de no treballar, sinó que ve comportat per les situacions familiars.
També ens ha donat el seu testimoni la Ainhoa, és coach i té 2 filles de 12 i 8 anys.
La meva primera maternitat, doncs, vaig haver d'agafar una reducció de jornada amb la pèrdua de poder adquisitiu que això comporta per poder estar present amb la criança de la meva filla, i amb la segona maternitat, doncs, vaig haver de demanar una excedència perquè al final la presència que necessitaven a casa les meves filles petites era incompatible, no?, poder continuar treballant fora de casa i poder acompanyar la criança a les meves filles, no? I així que amb la segona maternitat vaig agafar una excedència, vaig decidir no tornar a la meva feina anterior, així que per poder continuar tenint una carrera laboral i tenir certa autonomia econòmica, em vaig reinventar i vaig començar a generar economia des de casa, negocis online, etc.
La Mariona és mestra, té 3 fills, 9, 7 i 2 anys.
Quan vam tenir la nostra filla gran, que ara té 9 anys, ja vam tenir clar que no volíem separar-nos d'ella en 4 mesos, i aleshores al començament vaig compactar tots els permisos i tot el que podia compactar, i això em va fer allargar una mica més aquest temps, però després, tot i així, vaig agafar excedència fins que tenia 1 any i uns mesos. I després em vaig tornar a incorporar a la feina, però a mitja jornada. Després, quan vam tenir el mitjà, al començament vaig tornar a compactar tot el que vaig poder, i vaig estar també fins que tenia un anyet o així amb un temps d'una mica d'excedència, però després ho vam voler allargar, i per tema d'en aquell moment d'organització familiar va ser el meu company el qui es va agafar uns mesos ell d'excedència, i jo em vaig incorporar a jornada sencera en aquell moment. Amb la tercera, que ara té 2 anys, hem hagut de tornar-ho a reajustar i també he agafat excedència, i aquest cop l'hem allargat una mica més fins que ara aquest curs, ja amb 2 anys ella, jo m'he incorporat a treballar en jornada sencera. No sempre ha sigut un camí fàcil, i que ha sigut una mica anar a contracorrent amb el que la societat, doncs, una mica et proposa o t'imposa. Hem tingut sort de, doncs, que hem tingut ajuda de la família, però també en alguns moments ens hem hagut d'endeutar, i això no ha sigut un camí senzill.
I acabem amb la Mercè, és professora i té 2 fills, d'11 i 7 anys.
La meva maternitat va ser molt triada. Soc lesbiana, i com a moltes amigues, quan vaig sortir de l'armari em van dir que quina pena, que no tindria fills. Però als 32 l'alarma del meu rellotge biològic va sonar com el pitjor despertador, i als 35 ja estava embarassada. Jo tenia molt clar que no volia treballar el primer any de vida de la criatura, i vaig convèncer la meva parella que ens sortia més econòmic que una llar d'infants o una cangur. Se'm feia molt estrany anar a cuidar altres criatures i deixar la meva a cura d'algú altre. Per mi no ha sigut mai una renúncia, sinó un plaer poder estar amb ell. Però laboralment sempre he estat castigada o m'he autoexigit més per estar a l'alçada de les persones sense càrregues familiars. Perquè a la feina ningú diu obertament que es queda a cuidar el seu fill amb febre. Diu que en té de febre o posa una altra excusa. Em va sorprendre molt el càstig social de no quedar-me a fer cerveses i equip fora d'hores per tornar amb les meves filles, o no anar de colònies, o no fer coses extres per no deixar més hores les pequis. I mira que en la meva professió ens dediquem a les cures i hi ha molta crítica a les famílies que passen de les tutories. Però sentia el judici social que la meva maternitat era massa. Era una mama ioca, que estava obsessionada. Mira que jo ja passava de l'èxit laboral i tot i així em vaig sentir castigada laboralment per no tenir temps ni energia per fer de més i per ser guai.
M'avorreixen les princeses.
Les dones, quan tenen fills, fan renúncies salarials. Els homes, quan tenen fills, passen a treballar més i estar menys a casa. Ona Sindreu Cladera.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio. Quin és el preu laboral de la maternitat? Hem sentit aquestes mares que fan malabarismes entre la professionalitat i, com deia la darrera, ser lloques, ser mares lloques, no? Sara Moreno, tu ens parlaves abans d'aquesta doble jornada, no? L'àmbit productiu té una lògica diacrònica, dius, amb un horari que comença i s'acaba. L'àmbit domèstic és sincrònic. I mentre fas una cosa, penses una altra. Això totes les mares, dones que ens esteu sentint, segur que sabeu de què parlem, no? Aquesta bogeria d'aquesta segona jornada que comença quan arribes a casa, no? Això és horrorós i real, Sara.
Sí, no, i més que doble jornada, a mi m'agrada parlar de doble presència, perquè ja no és una jornada que se succeeix a l'altra, sinó que simultàniament, no? És a dir, tu pots estar a la feina però tenir mil coses al cap que tenen a veure amb la criança i amb casa, no? I jo sí que m'agradaria com recollir alguns dels testimonis, perquè són superinteressants. A mi m'agradaria reflexionar sobre les maternitats intensives, no? Hi ha una dada que és molt, molt esclaradora, no? Vull dir que tenim menys fills que mai a la història i dediquem més temps que mai, no? I això és el que ens porta al concepte de les maternitats intensives. Moltes d'aquests testimonis també es nodreixen, no?, d'aquesta idea, no?, d'aquesta construcció social d'una maternitat intensiva en què hi volem ser-hi, si vol ser present, si vol dedicar moltes hores, si vol poder donar un temps de qualitat, i això també genera moltes contradiccions i moltes incompatibilitats, perquè si mirem, fem una mica de mirada en el passat, doncs fa 30, 40, 50 anys no es dedicava tant temps ni tanta atenció a les criatures. Aleshores, aquesta exigència o aquesta construcció d'una maternitat en què es vol ser molt present i sobretot en els primers anys de vida també fa que sigui encara més incompatible, no?, aquesta compaginació dels temps i que la doble presència sigui molt manifesta i molt, que generi molt malestar, no?, perquè al final són moltes situacions que generen contradiccions i sobretot que busques compensar. Com que estic a la feina, després vull compensar i estar més, no? O poder compensar les meves absències laborals.
Bruna, ens estem fent trampes al solitari. És a dir, tu dius, gairebé t'has de professionalitzar per ser mare, no? Per ser bona mare, no? Perquè sempre hi ha aquell d'allò del ser bona mare, no? 24 hores, dedicar-li temps, dedicar-li diners, tot gira al voltant d'ells, no? Aquesta criança intensiva ens està fent trampes al solitari?
Sí, una mica sí, perquè tu tens, no, aquesta idea d'estar molt informada d'aquestes tendències pedagògiques. No sé, ara l'última que em vaig... No? Una amiga m'ho va comentar, el tema de les sabates respectuoses. O sigui, cada vegada s'inclouen més elements o, no sé, quan jo criava...
Perdona, què són les sabates respectuoses?
Són unes sabates que és quasi com anar descalç. Mm. I ara es veu que els infants petits han d'anar amb aquestes sabates. O, no sé, jo me'n recordo, jo, els meus són adolescents, doncs jo quan els duia a l'escola, jo els hi posava galetes el dia que no podies més i no et donava temps de bueno, ni de, no és que de fer l'entrepà, que potser no tenies ni pa, els hi donava galetes. Ara no. Ara donar sucres... hi ha tota una molta preocupació per l'alimentació, llavors això es corresponen amb moltes mini-pràctiques o micropràctiques o pràctiques molt, molt quotidianes que et posen en judici de valor la teva maternitat. I això jo crec que té molt a veure, i de fet, ara m'hi estava fixant, amb totes les que estem parlant i també les mares testimonis, de quines classes socials estem parlant quan estem parlant de maternitats. I llavors, a mi em dona la sensació que moltes vegades, com que arribem a fer anàlisis de maternitats, quan les pròpies acadèmiques, i jo sóc l'exemple número 1, sóc una autocrítica també, entrem en aquesta maternitat, l'estem agafant des de contextos de classes mitges professionals on tota aquesta vivència de la carrera laboral es traspassa la maternitat, no? Llavors, hi ha unes autoexigències molt fortes i molt difícils de sortir, perquè si ara no, jo decideixo, mira, avui porto galetes, el preu social per posar-los un dia galetes és alt, i perquè et preocupes pels teus infants, i ara també, no?, tot el tema del canvi climàtic i el medi ambient, no?, i com els impacta això en la seva salut. Llavors, no sé, això que ara deia la Sara, no?, d'aquestes maternitats, no?, que s'atribuïa al passat. Jo tinc una entrevista de la tesi que m'explicava una dona que havia tingut els fills als anys 2000 i ella n'havia tingut 2 i la seva mare era la carnissera del poble i n'havia tingut 7. La que jo entrevistava, que era la filla d'aquesta carnissera, estava constantment portant els seus fills als entrenaments, que jugaven a voleibol els dos, i entrenos i amunt i avall, amb una reducció de jornada. La seva mare era la carnissera del poble, en tenia 7, i la seva mare li va dir: m'ha costat menys a mi criar 7 fills que tu criar-ne 2. Però per què? Perquè els 7 fills eren totalment autònoms, o sigui, hi havia infants sols al carrer, els grans duien els petits on els havien de dur, i les mares no estaven tan a sobre. Llavors, el que s'ha perdut, o sigui, hi ha, per una banda, la maternitat intensiva, però les infàncies no tenen cap espai social.
Joana Badia, aquesta implicació màxima de la dona ha tingut transcendència al món laboral? És a dir, com ho viuen això les empreses, amb aquestes dones que es volen implicar més, que volen viure la maternitat d'una altra manera? Què has percebut,
clar,
tu?
Jo, això que ara parlaven les companyes, ho estava relacionant molt amb el concepte que parlem sovint, aquest com del sostre de vidre, no?, o el terra enganxós, també per aquesta qüestió més de classe. I realment penso que un dels canvis que hem vist els darrers anys és que potser ja no es diu tan obertament per part de les empreses que hi hagi aquest càstig a la maternitat, però sí que és veritat que veiem que moltes dones al final es supediten elles mateixes aquest sostre de vidre, no? És a dir, elles mateixes escullen no promocionar dins de les empreses perquè creuen que no seran prou vàlides si volen compaginar-ho amb la maternitat, no? Jo crec que això s'ha vist molt. També es veuen aquestes pràctiques més velades de no oferir promocions professionals a dones que han estat mares, o de que en el moment en què tornes d'aquests permisos de naixement o d'aquestes de compactar, com deien les testimonis que sentíem, no?, que intenten compactar tots els permisos per allargar al màxim aquesta possibilitat de tenir cura dels seus nadons, i un cop tornen se n'adonen que a les feines han anat passant coses que inevitablement les penalitzen respecte de les seves carreres professionals, malgrat que ningú els hi reconeix obertament que això és així, no? Jo crec que això sí que s'ha vist, i molt d'acord també amb el que deia la companya sobre el tema de classe, que moltes vegades quan utilitzem aquests conceptes, no?, com la segregació horitzontal, la segregació vertical, són conceptes molt acadèmics o molt jurídics que afecten a un tipus concret de treballadores, un tipus concret de mares, però després hi ha totes aquestes mares que no poden decidir compactar tots els permisos, o que no poden decidir fer renúncies professionals per la senzilla raó de que són les úniques que porten un sou a casa, o que és imprescindible que elles portin un sou perquè la família pugui subsistir, no? I jo crec que això, doncs, genera aquesta aquesta dependència del treball remunerat que fa que moltes vegades acceptem condicions laborals pitjors de les que mereixeríem pel fet de que necessitem un sou a final de mes per tal de poder doncs, tenir cura de les nostres criatures també, no? Jo crec que tot això cada vegada ho veiem més en l'àmbit jurídic, perquè si bé, com he dit, doncs, abans potser quan trobaves una discriminació per maternitat era que una dona havia dit que estava embarassada i l'havien acomiadat, avui en dia això no passa tant, però trobes moltes altres expressions del que són discriminacions laborals pel fet d'haver decidit doncs, ser mare o pel fet de necessitar tenir cura de les teves criatures en horari laboral, per exemple.
Marta, què ens han dit a Telegram sobre aquest preu laboral de ser mare?
Mira, la BS ens diu, no sento com que renunciï, però sí que em costa treure'm la sensació de no estar donant el màxim en cap dels dos àmbits. Mentre vaig a treballar d'autònoma o amb horaris reduïts, tenia la impressió de tenir més temps per la família, per mi i per coses de la casa. Ara que tinc tres fills i una feina a temps complet en la qual estic molt a gust, tinc ganes d'avançar feina quan estic amb els nens i això em fa sentir malament. Quan estic a la feina i penso en la família, sento que no estic suficientment present. No pots anar, per exemple, al Festival de Nadal o a muntar la falla del col·le com ho podia fer abans. La Montse, en el meu cas, amb dos fills de 4 i 2 anys, vaig haver de decidir opositar pel cos superior de la Generalitat. Vaig quedar en 13è lloc i tinc ara una feina fixa i, si vull, puc fer carrera. Ara bé, el peatge ha estat el següent. La criança ha recaigut sobre ell i sentint-se sol s'ha cansat. Ens hem separat. La meva filla d'11 anys se sent abandonada per mi i em retreu que hagi prioritzat la feina. I els meus pares creuen que he estat egoista i que no he complert el rol de mare. Ara m'estic plantejant si li cedeixo a ell la custòdia per complet amb el sentiment de culpa i ens llança una pregunta. No és gratuït intercanviar els rols de gènere, oi? Finalment, testimoni de la Núria. Ens explica, m'he demanat una excedència per poder allargar estar amb la nena fins als 9 mesos. I als 9 mesos, tot i que es quedava el seu pare amb ella i va començar la llar d'infants, vaig demanar un terç de reducció de jornada i l'hora de lactància cada dia. Tot i això, aquesta hora de lactància la feia primera hora a la feina, igualment, on aprofitava i m'extreia llet. Ara la nena acaba de fer 2 anys i mantinc la reducció de jornada perquè no puc arribar a tot. Soc professora de secundària, també tutora, i tot i que l'horari de la reducció m'ha permès estar amb la nena, he de fer servir les per fer tota la feina que no puc fer durant les tardes. Faig moltes més hores de les que em correspondrien amb la reducció i moltes les faig amb la nena al costat. I, a més, amb la culpa de no poder estar al 100% ni per la feina ni per la nena. He prioritzat estar amb ella tot el que he pogut i portar-la a la llar d'infants només les hores indispensables.
La gran voice astronauta!
Les dones guanyen un 11% menys el primer any després del naixement del seu primer fill, Alicia de Quinto.
Avui a l'Ofici d'Educar, quin és el preu laboral de la maternitat? Corprenen exemples com el de la Montse, Sara?
Sí, a veure, jo insisteixo, em sembla que els testimonis estan molt ben trobats, tot i que penso que sí que hi ha aquest biaix de classe, no?, que comentaven les companyes, i que és important que el tinguem en compte, sobretot per fer aquesta anàlisi que estàvem fent ara, perquè, clar, les renúncies laborals quan es fa una feina purament instrumental per poder doncs, arribar a final de mes i que no hi ha cap mena de realització o d'expressió allò des d'un punt de vista identitari amb la feina, no? És a dir, que acabes treballant doncs, en feines poc qualificades per tenir un sou al final de mes, les renúncies es veuen d'una altra manera, perquè en realitat no és renúncia, sinó que és necessitat material que no et pots permetre, no?, plantejar-te una reducció de jornada o una excedència no remunerada perquè has de tenir aquell salari a final de més per poder doncs, tirar endavant i sobretot no, el que això implica a nivell de com compaginar-ho amb la maternitat. No? El que jo deia abans de les maternitats intensives està molt relacionat amb les classes mitjanes, tot i que després, com passen molts fenòmens socials, les classes treballadores doncs, acaben doncs, adoptant amb unes circumstàncies materials absolutament diferents i, per tant, amb unes desigualtats molt més grans. Dels testimonis anteriors, no? El cas de l'auxiliar, que era una generació sandwich claríssima, que havia criat la seva filla a l'hora que cuidava la seva mare gran amb algun tipus de dependència. No? I aquí ja veiem una situació absolutament diferent. No? I després el que, en el cas de la Montse, el que també veiem, no?, és que molt sovint, no?, les maternitats i la criança porta també doncs, separacions i divorcis perquè és on les parelles es posen a prova. I aquí sí que m'agradaria fer una reflexió que més enllà del que deia la Montse i el seu cas, és que també nosaltres en moltes recerques que hem fet sobre el tema, acabem veient, no?, aquestes maternitats intensives i aquesta projecció, aquestes expectatives al voltant de les maternitats, fan que molt sovint elles, les dones, tampoc cedeixen, no? És a dir, quan hi havia, abans que hi haguessin els permisos parentals individuals intransferibles per naixement i adopció, que hi havia, doncs, les 16 setmanes del permís de maternitat, de les quals 6 setmanes les havia de fer la dona, i les 10 restants les podia cedir a l'home, no? Clar que era una molt mala regulació política, perquè aquests drets no s'haurien de cedir, són individuals, i tal com ho tenim ara, és com ha de ser, no? Però hi havia un 0,0, quasi 2% o molt poc, molt minoritari, de dones que cedien a les 10 setmanes en els homes perquè les volien poder gaudir elles o les volien poder fer elles, no? Més enllà d'aquesta regulació normativa a l'àmbit laboral, el que sí que nosaltres hem pogut trobar en molta recerca és que les mares hi volen ser. I volen ser elles, i això a vegades porta que els pares no se'ls deixa entrar fins a entrats ja uns mesos o uns anys de criança, no? Això també ens portaria a les reificacions de la maternitat o aquestes criances que tenen molt a veure també amb pràctiques com l'alletament matern que s'allarga, etc. I aquí hauríem de fer una reflexió també a nivell crític de fins a quin punt determinades vivències de la maternitat allunyen a les implicacions dels homes, no? Que és un tema que ens planteja, doncs, un debat social interessant, no?
La Sandra Esquerra és doctora en Sociologia, professora de la Universitat de Vic, des d'on dirigeix la càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures, i ha portat al Palau Macaya Maternitats en Resistència, teixint una resposta col·lectiva a la crisi de la reproducció social. A la pregunta de quin és el preu de la maternitat, ella proposa convertir-ho en una doble pregunta.
Quin és el preu laboral de la maternitat i quin és el preu personal i familiar de l'activitat laboral, del món laboral, tal com l'entenem avui. I aquí és on entra el concepte de l'economia feminista, que és el concepte del conflicte capital-vida. El mercat laboral no està pensat ni està organitzat per tenir una presència atenta, conscient, relaxada i present amb la criança i les exigències de la criança, les exigències de cura i de tenir cura les unes de les altres, no permeten una participació, una presència de les dones, de les mares, al mercat laboral en igualtat de condicions que els companys homes.
La Sandra Esquerra ens explica per on passa la resposta col·lectiva a la crisi de la reproducció social.
Passa per combatre aquest conflicte, per combatre aquesta contradicció, i en aquest sentit no només passa per construir o per promoure serveis, polítiques públiques, etc., que acompanyin a la maternitat i que acompanyin a la criança i a les cures, sinó també de construir models de dedicacions laborals amb jornades més curtes, sense que això impliqui una pèrdua del nivell adquisitiu de les famílies o de l'accés a recursos, on sigui possible ser mare de manera present i també, doncs, tenir un desenvolupament professional i una presència laboral sense patir discriminació i sense ser deixada enrere pel fet de tenir responsabilitats de cura. I aquí és el repte, no? Que la majoria de les persones, particularment la majoria de les mares, estan patint l'enorme tensió física, de temps, de salut, mental, emocional, d'haver d'excel·lir en els dos àmbits.
Avui amb aquestes gols, mama!
Les dones tenen més dificultats, en comparació amb els homes, per reincorporar-se a les seves carreres professionals després de la maternitat. Carme Poveda.
La Sandra ens ha girat la pregunta, és a dir, quin és el preu laboral en el fet de ser mares, no? Ha girat la pregunta i també ens ha donat aquesta possibilitat de la resposta col·lectiva, no?, a la crisi de la reproducció social. Bruna, tu dius que hem de revisar aquesta idea de la mare com a única cuidadora, no?, i que en altres llocs del món hi ha altres xarxes per tenir cura familiar de les criatures, més àmplia.
Sí, sí, en altres llocs del món, bueno, no, per començar, un exemple que, no sé, hi ha diferents mares, no?, i diferents persones, i normalment són dones a què els infants diuen mare o alguna paraula semblant, no? Llavors, el que passa que en el nostre context això és molt difícil d'aplicar, perquè sí que és una reivindicació de que necessitem la societat per criar. Però si dintre d'aquesta unitat d'organització social bàsica, que és, no, aquesta família nuclear, viscuda en un moment de total individualització, no? Cada vegada som més individualistes i pensem menys en la col·lectivitat. Si no hem estat, no, capaces com d'incloure en la criança, no, les parelles, no, moltes vegades masculines, i tot i que s'intenta, hi ha molts homes i moltes paternitats que sí que s'impliquen més en la criança, però aquestes implicacions de les paternitats no han alliberat per les dones per tenir més temps, no? Sinó que s'han incorporat en una paternitat també intensiva moltes vegades. Però també és veritat que jo penso que cal afinar una mica l'anàlisi sobre què passa amb les paternitats, perquè jo tinc molts col·legues que també perceben que han renunciat per criar, no? Llavors, què està passant perquè hi ha aquesta percepció de que ells renuncien, però en canvi, no? Quan mirem dades estadístiques, això no s'acaba de reflexar, no? Llavors, bueno, no? A veure què està passant aquí. I després, l'altre dia, precisament amb aquestes jornades del Palau Macaya que ha organitzat la Sandra, parlàvem, no?, d'aquesta col·lectivització de la criança, i dèiem, bueno, no?, que les persones, no?, que no tenen fills, si és que poden assumir, doncs, part d'aquesta criança, però segurament moltes de les persones que ens estaran escoltant això els sembla una barbaritat, no?, perquè precisament moltes que hauran escollit no tenir fills no els tenen per no haver de dedicar-se a cuidar una altra persona, no? Llavors, no estem pensant en cap tipus de lògica col·lectiva que ens faciliti aquesta criança. Hi ha molts exemples a moltes societats del món que això funciona diferent, i jo penso que una de les claus seria l'autonomia infantil, que els infants poguessin anar sols a l'escola, que no haguéssim d'anar a les famílies a veure cada cap de setmana com juguen a no sé què, però jo crec que això està molt lluny de les nostres realitats socials.
Joana Badia, a nivell com a advocada, què és el que pot ajudar a que aquest preu laboral no sigui tan elevat? És a dir, tu quines mesures creus que seria urgent prendre?
Bé, jo crec que l'important és que les empreses, doncs, respectin aquestes mesures de conciliació que avui en dia estan més que garantides per llei. Crec que estem en un moment legislatiu en el que tenim molts permisos i mesures de conciliació, doncs, que les persones que volen criar poden gaudir, i per tant l'important és que hi hagi una bona tasca per part d'Inspecció de Treball per poder, doncs, controlar aquestes empreses que no compleixin, i que al final el canvi ha de ser més un canvi social que jurídic. És a dir, avui en dia jurídicament tenim facilitats per poder defensar que aquelles persones que han patit discriminacions a la feina per raó de la seva maternitat o paternitat, doncs, puguin defensar aquests drets laborals, però el que ens falta és una consciència social de que existeixen aquests drets i que s'han de poder exercir sense que això suposi una penalització en la vida professional de les persones, no? Jo crec que al final el canvi passa per aquí, més enllà de que tothom que ho necessiti, doncs, ha de poder tenir la possibilitat d'interposar una demanda si creu que els seus drets estan sent vulnerats. I realment, doncs, és això, cada vegada hi ha més jurisprudència que ens ajuda a sostenir aquestes demandes i a poder defensar aquestes situacions en les que tant mares com pares, perquè de fet, agafant el fil del que deien les companyes, no?, a dia d'avui també aquells pares que volen tenir un paper actiu en la criança moltes vegades estan veient com hi ha aquest rebuig per part de les empreses on treballen, acceptar, doncs, que el model de paternitat també ha canviat en molts casos, no? I jo crec que això, que a nivell jurídic és important entendre que hi ha molts drets que tenim garantits per llei i que hem de poder defensar, i que l'important és, doncs, això, que es faci un bon control sobre l'activitat empresarial a l'hora de que es puguin garantir que qui vulgui exercir aquests drets podrà fer-ho.
Sara Moreno, què et caldria afegir amb el que hem comentat?
Doncs, a veure, jo afegiria que hi ha un primer element, que és deixar de fer incompatible la criança amb l'ocupació. És a dir, per Timi, ho han explicat molt bé les companyes, no? D'un mercat de treball que és exclusiu, que requereix exclusivitat i disponibilitat absoluta, i aquí és part del problema, diguéssim, no? Aleshores, compatibilitzar, normalitzar i visibilitzar que les persones, doncs, més enllà de treballar, tenim responsabilitats de cura, ja sigui de criança o d'adults dependents, és una qüestió bàsica, i amb això crec que els permisos individuals intransferibles per naixement i adopció contribueixen a aquesta normalització de la criança, no? En la mesura en què el permís de la paternitat s'equipara al de la maternitat i es normalitza i es tolera i cada vegada l'agafen més els homes, estem normalitzant que les persones, doncs, poden ser pares i mares i seguir, doncs, en un mercat de treball fent el que han de fer, ajustant, no?, en cada moment siguin més flexibles. Jo crec que aquest és un element fonamental. I després, i tirant d'aquest fil, no?, penso que aquesta reflexió, doncs, més col·lectiva o a nivell social, d'organització social, de com organitzar-nos, insisteixo, no?, en la necessitat de redistribuir responsabilitats homes i dones o els dos progenitors de cada criatura, no? És a dir, el centre és la criatura ha de tenir dret a tenir dos progenitors i que no sigui exclusiu només, doncs, que gaudeixi els primers mesos només de les mares i no tant dels pares, i aquí ha d'haver implicació per totes les parts, i això implica, no?, que els homes s'hi han d'implicar, però no només s'hi han d'implicar de discurs, sinó també de pràctica, i que les dones se li han de deixar implicar. I amb això, per simplement acabar i fer de manera gràfica, portar un exemple del que estic intentant explicar, amb una recerca que acabem d'acabar sobre usos del temps i desigualtats de gènere, el que ens hem trobat és que una diferència de classe important entre homes i dones, i entre homes de classe treballadora i classe mitjana, que tant uns com els altres, és a dir, en els últims anys hem vist totes les estadístiques, ens diuen que es dedica més temps, tant pares com mares, a la criança de les criatures. Vale? Per tant, augmenta el temps que les mares hi dediquen, però també dels pares. Hi ha una major implicació dels homes, i això és, pot ser bastant visible en societats com les nostres, no? Quan anem a mirar les dades, tant homes de classe mitjana com homes de classe treballadora augmenten aquesta dedicació amb la mateixa quantitat. La diferència és que els homes de classe mitjana la reivindiquen i els de classe treballadora no. Els homes de classe mitjana reivindiquen que són aquestes noves masculinitats amb pares, com a pares implicats, però en realitat fan els mateixos el mateix que els de classe treballadora, que no ho reivindiquen perquè a la seva construcció identitària, doncs, es prefigura més al voltant d'un rol tradicional de gènere. Però també van a les escoles a recollir les criatures, també a casa hi juguen, també fan tot el que fan el mateix que els homes de classe mitjana, no? Aleshores, aquí jo crec que socialment el que hem de construir és la normalització de la figura del pare implicada, i efectivament s'ha d'implicar aquesta figura. No només ha de ser de discurs, sinó de pràctica, no? Quan més corresponsabilitat existeixi, més normalitzat estarà en l'esfera pública la paternitat i la maternitat, i més distribuïdes estaran les responsabilitats en l'esfera privada i menys sentiment de culpabilitat hi haurà en totes les mares.
Quin és el preu laboral de la maternitat? Avui ens ho hem preguntat i hem intentat veure quin és aquest preu. És alt. Esperem. Ens ho mirem amb esperança, si més no. Gràcies, Bruna Álvarez, Sara Moreno, i gràcies, Joana Badia. Una forta abraçada.
Moltes gràcies. Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
On és el Nuc? D'Emil Boré. Publicat per Entre Dos. A partir de 6 anys.
Jaume Centelles, benvingut. Hola. Per què ens has portat aquest llibre?
On és el Nuc? Perquè és un llibre que tracta un tema trist. El tema és trist. Però aquest còmic, que es podien dir així, és un còmic, ho fa d'una manera amable, divertida, alegre, sobretot a partir de les il·lustracions. Són aquelles converses entre pares i fills incòmodes, diguem-ho així. per exemple, per què hi ha guerres, o per què s'ha mort el hàmster, o coses així que aquí en aquest programa nostre hem tractat moltíssimes vegades, en aquelles situacions, com ho expliques això? I aquest llibre dona una resposta, saps? O una possible resposta. Va d'un nen que es desperta de bon matí i baixa les escales allà amb el seu pijama, la capa vermella, troba la mare plorant i què et passa, mama, què t'ha passat? Ai, fill, li diu. Saps el Nuc? El Nuc és el seu gat. El Nuc se n'ha anat. I la mare plorant. Uau, el Nuc se n'ha anat. Però on se n'ha anat? I la mare no sap com dir-li que el gat és mort. No sap quan dir-li, i s'inventa una història. Mira, veus allà, se n'ha anat al cel, se n'ha anat al cel, i ha vingut un núvol, hi havia una escala, el gat ha saltat, ha saludat així amb la mà, i ha desaparegut. Però per què ho ha fet això? I la mare vinga a plorar. Ai, no, bueno, en realitat no ha estat així. En realitat, saps el jardí que hi ha un forat? Allà ha entrat pel forat, i hi havia una altra escala molt fonda, i anava cap a baix, cap a... també ha saludat i tot, li va explicant. I veiem unes imatges genials i fantàstiques i divertides de la mare, com amb aquells ulls molt expressius, els gestos de la cara, i el nen, al final el nen li diu, bueno, mare, a veure, escolta, no passa res, no? I el nen li dona una altra versió. Jo crec que en realitat el gat, li diu ell, se n'ha anat aquí al meu cor. Hi havia una escaleta, ha pujat per la cama, tothom inventa la seva història, no? I al final ve el pare. Escolta, nen, escolta, mira, que t'he de dir una cosa. I li comença a inventar una altra història. I al final entenen que, bueno, que potser les paraules per explicar la realitat, les més simples, són les millors. Però m'ha agradat molt perquè és molt humorístic, molt divertit, i sobretot aprendre la manera com està il·lustrat i tot el procés aquest. I jo alguna vegada he dit que és un llibre per nens, claro, per a partir de 6 anys, però també és un bon llibre perquè el llegeixin els pares i entenguin de vegades com que se'ns en va una mica l'olla i diem coses que els nens no comprenen. Les coses senzilletes, directes, i fins on puguin entendre, allà ho deixem.
I què aprendran?
Aprendran diverses coses. Això que t'he dit, de que les coses s'han d'explicar de manera senzilla, però sobretot a mi m'ha agradat molt la part gràfica, saps? Com estan dibuixades les expressions, els moviments, les panoràmiques, els enfocaments, els picats, els contrapicats, tot molt, molt, molt entenedor. Sobretot la mare és genial perquè és l'altra protagonista de la història, i molt, molt divertit, molt divertit. Jo crec que això és per llegir-ho, passar una estona i després per fer conversa.
I la pregunta pel concurs sobre el llibre és on és el Nuc? És una pregunta oberta. On creus que és el Nuc? I ja tenim la guanyadora del darrer concurs, la Pilar Viesca, si voleu participar en el concurs. l'oficideducar@ccm.cat. Teniu temps fins diumenge.
Perfecte.
Una forta abraçada, Jaume.
Vinga.
Llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'ofici d'educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
I la setmana vinent, els 25 anys de la revista Viure en Família, us deixem amb Tessa Andraeges, Woman Ear i Fúcsia, dones. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots i plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixen de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, que és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina, ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món món fantàstic, però no sóc de plàstic. Ja si estic i veig les coses clares, el tindes de pobresa, si tens fills ja eres mare. Són els speech, jo canto esta cançó i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes? Sa route, indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent sans consentiment, le sentiment de tout un genre. J'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent. Sachez, aujourd'hui commence la bataille. Rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille. On a la rime, envie de rire, faire pagaille. Hein? Ravi de ma vie d'avoir embrassé l'anarchie après pas mal péripéties, suprématie bien méritée. La réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes. J'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles. Sommes les femmes, sommes les femmes, sommes les femmes. Hein? On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, sommes les femmes, sommes les femmes. Hein? On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida. Sigue tu camino, vives con angustia y rencor. Amate, buscas una lady en tu colchón. Buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quieres fama, pero somos pobres. Nunca viste el dictado que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La guía es más leve, aunque luego duele. Quieres limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer,